Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Benvinguts al Revolució. Com va dir el pintor francès Pierre Bonnard, el millor moment del dia és ara. Sigui l'hora que sigui la que ens escolteu a través de les xarxes, esperem que ara comenci el vostre millor moment del dia. I perquè sigui el millor moment del dia, aquests són els quatre motius que us oferim avui per quedar-vos al Revolució. Motiu número 1. Avui coneixerem un campió del món. Entrevistarem un jove emprenedor de la pastisseria. Amb només 26 anys, Lluc Rosell es va guanyar fa uns mesos el títol de millor xocolater del món. Motiu número 2. Amb la Gina Tospel sabrem com està avançant una revolució imparable, imprescindible, la revolució digital. Motiu número 3. Parlant de revolució digital, coneixerem el cas de Centelles, un poble que va tenir claríssim que tothom havia de tenir accés a la xarxa i que si les operadores telefòniques no els feien arribar la fibra òptica, tirarien pel dret i se la farien arribar ells mateixos. I motiu número 4, l'actualitat econòmica, avui amb Santiago Niño de Cerra. Són útils les mesures que ha pres el govern? Ens esperen mesos entretinguts, econòmicament parlant? Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, Com dèiem, entrevistem Lluc Rosellas, professional de la pastisseria molt jove, però que fa temps que té les coses molt clares i que lluita per assolir totes les fites que es proposa. No sé si li podríem aplicar aquella frase de les coses clares i la xocolata espessa, més que res perquè el Lluc és un gran xocolater, el millor del món, de fet, per ser més exactes. Li falta bastant encara per fer els 30 i ha arribat molt amunt, o sigui que ara encara pot continuar pujant encara més. Lluc, molt bona tarda. Bona nit, ja. Com estàs?
Bé, molt bé, content d'estar aquí.
Escolta, això de la xocolata espessa i les coses clares, no sé si t'ho diuen molt, però acostuma-t'hi, eh?
és important tenir les coses clares i focalitzar.
Abans de que m'expliquis com vas guanyar i tot plegat, perquè la història és al·lucinant, però podries haver sigut ciclista, també? Guanyador del Tour de França, per exemple, en comptes de pastisser?
Doncs era una mica el somni de petit, no? Jo en cap moment m'havia imaginat ser pastisser xocolater, sinó que volia ser ciclista. Havia crescut envoltat de ciclisme a casa i al meu entorn, fins que arribava a un punt en què ets conscient, no? De que dius, vale, vull dir, no em guanyaré la vida amb això, doncs sí, toquem de peus a terra i anem a ser conscients de la situació. I bé, i a partir d'aquí va ser quan també a conseqüència de, segurament, va aparèixer el món de la pastisseria.
Com va aparèixer el món de la pastisseria aquí mig?
A mi m'agradava la gastronomia en general, no directament des de casa, perquè ni el meu pare ni la meva mare són ni cuiners ni pastissers, però sí que hi ha un entorn familiar que està vinculat al món de la gastronomia i m'agradava, però sense més pretensió. I un meu cosí, que treballava en aquell moment a Can Joany, em va dir, jo tenia 17 anys, i em va dir, vine a passar l'estiu aquí, ja parlo amb en Nando. I
a passar l'estiu a treballar.
Sí. Perquè, clar, de primer a segon de batxillerat. I em va dir, vine a passar l'estiu i veuràs realment si t'agrada o no, i així amb 17 anys ja ho descartes o encares. I en Nando em va obrir les portes de casa seu i em van ficar la partida de postres aquell estiu. I va ser un amor a primera vista que em va encantar i crec bastant, vull dir que va funcionar.
Si el teu bateig va ser amb el Nando, que és l'energia personificada i que adora allò que fa, clar, és impossible, no?
Sí,
no contagiar-se del...
No, totalment. Jo crec que l'energia aquella també me la va transmetre una mica i m'agrada, l'admiro totalment, o sigui, per mi és el meu referent a nivell d'encarar els projectes. Per tant, va ser un seguit de conseqüències que van fer que em decidís, que volgués encarar allò i que en aquell moment comencés una carrera en el món de la pastisseria i la xocolata.
Clar, però tu no vas decidir començar una carrera i anar fent. Tu vas decidir que volies ser un gran pastisser, un gran xocolater, no?
Bé, sí, evidentment, sóc d'una manera, o crec que si em poso amb algú, o es fa ben fet o no es fa. O sigui, a mitges tintes no m'agrada fer les coses.
Sembles el meu pare, no? Però... això ho fas ben fet o no ho fas?
Sí, no, és que al final, si no, es perd el temps. Però també és veritat que no, per exemple, tot el tema del campionat del món no va ser en cap intenció de si l'objectiu és això a 3 anys vista, no, va ser una cosa que va anar vinguent mica en mica de l'esforç del dia a dia, de voler fer les coses ben fetes i de treballar molt bé, cuidar molt bé l'equip, que l'equip se'n sentís partícip de tot el que passava. I crec que va ser una cosa a conseqüència de tot el que vam anar fent, els passos que vam anar fent, que vam arribar o hem arribat on hem arribat.
Però qualsevol persona s'hi pot apuntar a participar, com a mínim, al concurs de millor xocolater del món? O has de tenir ja una trajectòria, un currículum?
Sí, evidentment, hi ha una primera fase estatal.
Si no, es campixa, també, no? Però...
No, totalment. Hi ha una primera fase estatal. Abans d'anar al Mundial es disputa la fase de cada país per decidir el representant, i en aquesta fase de país hi ha una fase prèvia en què hi ha una part de currículum, de trajectòria, del que has fet, què no has fet, i que hi ha un primer filtre. Després d'aquest filtre tu fas la fase estatal, i després d'aquesta fase estatal es decideix qui representa el món al cap d'un any.
A veure, a Saló de la Xocolata de París et vas enfrontar amb 18 participants de tot el món, val? I allà quedes finalista. Que dius, ai, quins nervis.
Ja hi érem de peus.
Quins nervis, perfecte. I després què? Què vas fer l'última prova?
Eren 6 proves. Els 2 primers dies eren 4 proves i aquí ja queien 8 participants. I a l'últim dia, quan ja només quedàvem 10, que era com la superfinal, sí que en aquell moment no sabíem el rànquing com anàvem. El primer dia es va fer com un abans de com anava el rànquing, però llavors el segon ja no es va veure, i l'últim dia era com una mica cegues de tothom que anava. I jo l'últim dia va ser on vaig intentar aportar, no?, una mica al sector. Hi havia una escultura petita en aquest cas i una prova de snack, que l'escultura petita vaig intentar aportar molta fragilitat, molta delicadesa, netedat, elegància amb la peça. I llavors a la prova de l'snack sí que va ser una prova que vam treballar juntament, el que et deia, no? En totes les proves vaig intentar vincular molta gent del sector, de la pastisseria d'aquí, de que al final són els meus referents, i en aquest cas em va ajudar molt en David Gil, és un pastisser que té una empresa que es diu Imas Deserts, que investiguen, i vam introduir tot un tema d'enzims per reduir sucres del producte, per poder fer una pell de plàtan comestible, i van haver-hi molts inputs. Uau. Que crec que al jurat li va agradar moltíssim el fet de buscar alguna cosa més que no només l'estètica i el sabor, no?
Jo he vist una imatge flipant d'un elefant enorme fet de xocolata. Però és que és flipant. Si podeu, entreu a l'Instagram del Lluc i veureu fotografies, perquè és que és al·lucinant, aquell elefant. Quan estigueu a fer un elefant? És que a més és de mida real.
Va ser fort, i ara vist així de perspectiva, l'he vist tant temps jo que potser no el veig de l'envergadura que realment és, però sí que, doncs mira, al maig aixecava el primer elefant, em vaig aixecar 9, o sigui, aixecar em refereixo a construir-ne 9, entrenant perquè el de París sortís perfecte, i preparar el de París, que era l'única prova que podíem portar feta i desmuntada, l'escultura per l'envergadura que tenia, perquè si no el concurs duraria un mes.
Va anar a París amb un elefant desmuntat?
Em vam pujar 2.
Dos, per si de cas.
I el de París, el que estava impecable, el que vaig presentar, vaig anar un mes, 2 persones, cada dia... esculpint, pintant, fent els encaixos, tot.
No, és que a més, té 2 parts molt diferenciades. Hi ha una banda que és una manera, la de l'altra és diferent, hi ha molts detalls. No ens hem d'imaginar un elefant gris i prou, no?
Totalment.
Val molt la pena. Escolta, els ingredients, a banda d'aquest que portava desmuntat, aquest elefant, et diuen, heu de treballar amb aquests ingredients, us els posem nosaltres, o podeu portar els vostres propis?
No, hi havia, un any abans sortien les bases del concurs, hi havia les 6 proves, i a cada prova hi havia uns requisits de mides, de sabors, de tècniques, de el que volien amb aquell producte, si és amb escultura, amb el bombó, amb el postre, amb el que fos, i tu allà t'havies de portar absolutament tot, i havies de fer tot des de zero allà.
I què va portar? Quants quilos de xocolata?
Molta xocolata. Bueno, evidentment, clar, l'elefant eren 200 quilos, ja, per començar.
L'elefant ja eren 200 quilos, molt bé.
I llavors els ingredients, proves, material, packagings, vaixelles, tot, vam pujar un camió sencer cap a París.
Això ha de ser, aquest moment ha de ser...
Encara
no?
Se'm posa la pell de gallina, crec.
Bueno, si veieu les imatges, que val molt la pena que ho mireu. Sí, mira, si a YouTube poseu Lluc Crusellas i World Chocolate Masters, sortirà la teva reacció, que és impagable.
És, jo crec que és també treure tot el pes d'un any de pressió, d'esforç, de dormir molt poc i de passar de 5 del matí a 9 de la nit cada dia a l'obrador, a dir, vale, ja està, i a sobre ha sortit bé i com volíem i amb l'objectiu que volíem, no? I va ser com treure un pes de sobre, però sobretot molt agraït també, i és el que vaig dir allà al moment, just després de guanyar, em van donar un micro i vaig llançar tot el que sentia. però de tothom qui havia format part de tot això, perquè ho tinc claríssim que jo sol, evidentment, ni t'hi presentes ni arribes en lloc. Hi ha hagut tanta gent que s'ha involucrat i ha estat tan bonic que poder-ho compartir i que tothom ho visqués com ho ha viscut, que tothom s'ha sentit molt seu.
Jo és que, clar, estaves parlant abans de com era la final, tota la prèvia, de tot el treball que hi ha al darrere. Es pot comparar perfectíssimament amb l'alt rendiment a l'esport, això. És l'alt rendiment a la xocolateria directament, no?
Totalment, totalment. I jo crec que... I ho vaig voler enfocar així, perquè crec que si no... Era un any que si no hi havia la disciplina que calia, l'esforç, el sacrifici, la constància, l'equip... Al final era cuidar tots els detalls i tinc una frase molt marcada del meu entrenador personal, perquè sí que és real que jo tenia clar que durant aquest any de tanta pressió, nervis, tantes coses, el que havia de cuidar per primer de tot era el cos. I a principis d'any vaig fer entrenador personal, nutricionista i psicòloga.
M'encanta.
I l'entrenador personal em va dir, tu pensa que aquest any, diu... Tu situa't com si fos un pilot de MotoGP i tu cuida't de pilotar i busca't el millor mecànic, el millor pneumàtics, el millor físio, el millor que t'ajusti la pressió del que sigui, i tot això tu pilota-ho i engrena-ho com sigui, però que vagi endavant i vagi a guanyar.
O sigui, entrenador personal, nutricionista i psicòleg.
Sí.
El rendiment. O sigui, és que és la definició de l'alt rendiment.
Sí, totalment. Jo veia campionat del món i segurament per relació amb el ciclisme que tenia, el campionat del món és anar a guanyar, vol dir cuidar-ho tot i cuidar tots els detalls. Tots els detalls, el més important per mi és el cos.
Home, a banda, nutricionista important, perquè si vas picant una mica cada dia de la xocolata i dels pastissos amb què vas treballant, comences d'una manera que vas d'una altra, també, no?
No, el nutricionista al final va ser també una reflexió de... Al principi de l'any ja va ser començar molt a tope, això, arribar super tard a casa i tal, i la tendència a arribar tard a casa...
Menjar qualsevol cosa.
Menjar qualsevol cosa, ah. I va ser un, vale, o ordenem això o no anem enlloc, no? I va ser molt positiu i segueixo anant amb ella perquè crec que és superpositiu.
I ara què? Ja has fet 27, encara no?
Els faig d'aquí dos dies.
Dos dies? D'aquí molt poquet, eh? Val, perfecte. I què? Què més toca ara?
Què més toca?
Perquè això, clar, el premi no només és el premi, això porta moltes repercussions, també.
Totalment, i jo crec que és una oportunitat. O sigui, hi ha diverses branques, jo crec que és, primer de tot, reconeixement, no només a mi, ni al meu equip, ni a la feina feta, sinó al sector, a la pastisseria catalana i de l'Estat, perquè crec que s'està fent molt bona feina i que sempre hem estat molt eclipsats per França, Bèlgica, Suïssa, i crec que s'està fent molt bona feina i que passés això crec que ha estat un reconeixement a tota la feina que es fa aquí, perquè ja ho dic, jo el que he portat allà al final és el que he pres jo dels meus mestres d'aquí, els meus referents aquí. Per tant, crec que és un reconeixement a tots, i ara, evidentment, que toca, doncs és una oportunitat brutal. 2023 ha de ser l'any per explotar tot això, per créixer en aquest sentit, i és el que volem fer, aprofitar totes les oportunitats, siguin col·laboracions, cursos, ponències, però a més tenim doncs una marca de xocolates pròpia que la volem situar, la volem fer créixer i volem que avanci.
Com es diu aquesta marca?
La marca es diu Eucària. Eucària ve de les cèl·lules eucariotes que formen la fava de cacau. Doncs vam buscar aquest nom també així, una mica més personal, potent, i una mica tropical també. I és la que defineix tota la gamma de productes de xocolata.
Ara que parles de la fava de xocolata, clar, la gent es pensa que la xocolata ve del cacau d'una... Hi ha milers de varietats de faves de cacau, i a més és un producte que cada vegada n'hi haurà menys al món. Precisament per culpa del canvi climàtic, també, no?
Totalment, totalment. I cada cop es valorarà més, però també crec que és important que valorem bé la bona xocolata, com tots els productes i tots els ingredients, però en aquest cas, que és el que em toca de prop, que el valorem bé i que quan comprem xocolata, encara que sigui més cara, que comprem xocolata de qualitat i no qualsevol cosa.
És que hi ha molta qualsevol cosa per allà,
Sí, bastanta.
Tu que t'agrada la xocolata.
Bastanta, bastanta.
Per cert, ara que tinc aquí, sisplau, treu-me d'aquest dubte que tinc, o baralles que tinc sempre amb la gent. La xocolata on la guardem?
La xocolata la guardem a un lloc fresc i sec a 20 graus. Entre 18 i 20 graus seria perfecte. Mai a la nevera.
Ara, gràcies.
Mai a la nevera.
acabo de guanyar moltes apostes històriques, a més a més. I a l'estiu què? A l'estiu es desfà, molta gent diu, ah, sí, però a l'estiu...
Bueno, però a casa, al final, dubto que a hores d'ara ningú tingui la casa 30 graus a l'estiu.
No, perquè què passa si la deixem a la nevera?
La nevera...
Es posa aquella cosa blanca.
Sí, al final hi ha un efecte que es diu fat bloom, que és que es separa la grassa...
No ens interessa el fat bloom.
I queda xocolata blanca perquè es, bueno, es desestabilitza tots els cristalls i es separa la grassa i queda blanca.
I no té gust de res, tampoc.
No, però... tampoc es fa malbé del tot, però desestabilitza i ja no és el mateix cruixent, no és el mateix... Al final, la xocolata, el factor més positiu que té és que es desfà la temperatura del cos i si la tens a temperatura d'ambient i la desfà la temperatura del cos, és brutal la sensació en boca.
No,
si la tens
no segueixis,
a 4
no
graus...
Fallem. Escolta, abans has parlat d'algun ús de la tecnologia aplicat a la xocolata. Per exemple, parlaves d'uns enzims. No sé si tires molt de tecnologia per desenvolupar projectes i per pensar cap on més portar el món de la xocolateria.
Sí, crec que també suposo que ha estat una cosa positiva en aquest sentit de que jo segurament ja soc d'una generació de que hem nascut amb un mòbil a la mà, quasi bé, i un ordinador als peus, i tot això ha fet que em senti molt còmode amb treballar i fer sinergies amb amics, companys o gent que he conegut pel camí, que treballa en el món del 3D, de la realitat augmentada, en aquest cas dels enzims, doncs tot de temes que segurament abans no s'haguessin vinculat amb el món de la gastronomia i que ara mateix jo i tota la generació que m'envolta trobem una cosa tan normal, no? De fer aquests vincles i de focalitzar molt. A una de les proves de la final, jo entregava en el jurat un packaging amb una peça de xocolata que enfocaven en el mòbil i sortia una realitat augmentada que de la peça de xocolata naixia una planta i... Són factors i inputs i valors afegits al producte que crec que ens permet la tecnologia i que és importantíssim que fem aquestes sinergies.
Hi ha coses que es poden fer ara que fa 10 anys no es devien poder fer amb el món de la xocolata, no?
Totalment.
Vull dir, encara té més mèrit els mestres d'abans, les barbaritats que han arribat a fer.
I tant.
De maques, eh?
Més I tant, una admiració total com treballaven, perquè ara tenim moltes més facilitats. Ara hi ha impressores 3D de xocolata que poden facilitar a nivell de fer-te motlles o dissenys de coses. Hi ha tot el disseny 3D que t'estalvia molta feina. Quan fem una escultura de xocolata, nosaltres prèviament la podem dissenyar en 3D amb programes 3D aplicar la resistència que té la xocolata o no i saber si aquella, abans de muntar aquella peça de xocolata saber si es petarà o no. I ja ens estalviem 10 cops de muntar-la per saber d'on es peta.
Llavors no té gaire mèrit això que fem.
Molt fàcil, facilíssim.
Qualsevol amb una impressora. No és veritat, eh? Perquè la tecnologia no és un físic, sinó que és un mitjà per desenvolupar la creativitat.
Sí.
No?
I agilitzar les coses. Si una cosa la podem fer una mica més àgil i en comptes de tardar un mes a fer una cosa, tardem una setmana i mitja, doncs fem-ho.
Abans has parlat de mestres i de que la teva feina és la consecució de la feina de moltes persones a Catalunya. Vaja, fins on jo sé, déu-n'hi-do els mestres pastissers i xocolaters que tenim, no?
Totalment. Jo crec que és una terra potentíssima. Crec que també és important això, que entre tots la fem créixer més i la fem valorar més, perquè la cuina ho ha fet molt bé, però hi ha un talent increïble i hi ha uns mestres que han deixat una herència brutal als que estem pujant ara i per mi ha estat importantíssim tot el que han aportat al sector.
Aprofitem que el tenim aquí per demanar-li, per fer-li un petit test dolç. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. A veure, panellets o mones?
Mones.
Torró clàssic de crema cremada o d'aquests nous que fan amb mango, maracuyà i de tot allà mig?
Crema cremada.
Crema de Sant Josep o tortell de nata?
Tortell de nata.
Xocolata blanca, aquest ja sé què diràs. Xocolata blanca, que no és xocolata, o xocolata del 85% de cacau?
Xocolata amb llet.
Què dius? Sí?
100% soc.
No,
necessito una part làctica a la xocolata. Evidentment m'agraden totes i la negra és brutal i potent, però allò per mitja tarda, jo un trosset de xocolata amb llet, sempre alta de cacau.
Alta de cacau, això és important, molt bé. Sort que estem acabant l'entrevista perquè això està anant molt malament ara mateix. Última, per esmorzar, entrepà de pernil o croissant de mantega?
Entrepà de pernil.
Aquí hi ha la feina de la nutricionista que es noti, eh? Escolta, Lluc...
Soc de Vic, t'ho recordo.
Ets de Vic, ets de Vic. També és veritat. També és veritat. Lluc, moltíssimes gràcies, moltes felicitats. Que vagi molt bé el present i el futur, tots aquests projectes. I quan vulguis, tornes aquí i ens expliques en què estàs.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Talk.
talking.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Dones TIC.
Doncs la programa per a tu una mica de tot, d'economia, evidentment, de digitalització i tecnologia, els següents minuts, perquè no us dic que no fem un menú complet i, sobretot, variat, coses molt diferents. I a mi em fa molta il·lusió saludar la Gina Tor, secretària de Polítiques Digitals. Molt bona nit.
Hola.
És el primer cop que parlem des que ets secretària de Polítiques Digitals.
És la meva primera entrevista com a secretària de Polítiques Digitals.
Què dius?
Sí, em fa molta il·lusió.
Soc el primer?
Sí, ets el primer.
El Revolució som el primer, a més a més. Com estàs? Fa dos mesos que estàs en aquest càrrec, eh? Uh-huh. Com es veu tot el tema des de la trinxera? Perquè tu l'experimentaves des de l'altra banda.
És un canvi molt gran. Jo sempre dic que m'han cridat a files i m'han donat allò un fusell i un matxet i estic a l'altra banda fent molta feina. La veritat és que hi ha molta feina d'aquesta que no es veu, que fan els polítics i els tècnics. I és molta gent, no? Al final represento un equip molt gran de gent fent moltes coses.
Clar, i a més suposo que tu t'has passat molt temps fent demandes a figures que ocupaven l'espai que ocupes tu ara, no?
Sí, jo conec els meus antecessors i he treballat amb molta gent amb la qual ara jo sóc la seva cap. I és molt graciós, no? Perquè jo porto molt de temps treballant amb la tecnologia i per tant era normal que en algun moment m'hagués creuat amb aquestes persones i entens per què passen moltes coses o per què a vegades els tempos són tan llargs, no? Mm-hmm. Bé, jo vinc sempre de la privada i, per tant, totes aquestes coses per mi moltes vegades són noves, però molt estimulants.
En quin punt ens trobem ara mateix? Som prou digitals o encara queda molt camí per recórrer? Què diries? 50-50? On estem?
Jo crec que hi ha molta gent molt digital, però que no hi són tots. I, per tant, no podem parlar d'innovació, no podem parlar d'una societat digital 2.0 si no hi som tots. O sigui, si falta gent. I, per tant, hem d'aconseguir, no?, que ser el més digitals possibles i ser els màxims possibles digitalment.
I què és el que fa que determinades persones no estiguin digitalitzades? Encara són aquestes famoses bretxes, no?, aquesta distància entre el desig i la realitat, no?
Exacte. La bretxa és aquesta diferència, no?, que fa que algú no pugui accedir a la tecnologia. I en el meu departament en tenim identificades 5. La primera és l'econòmica, no? Que és el jo amb prou feines puc pagar la llum i el menjar, com vols que em dediqui a pagar també la factura d'internet per connectar-me o un mòbil que es pugui connectar o un ordinador. La segon és la d'ús, és si jo no ho sé fer servir, per què em serveix, no? Si no sé fer un Bizum, si no sé enviar un WhatsApp, aquesta és la bretxa d'ús, que per això estem també empoderant la ciutadania perquè pugui aprendre, no? Tenim diversos cursos perquè en puguin aprendre. Després tenim la de telecomunicacions, que aquesta depèn del secretari de telecomunicacions, que és tenir a prop un cable, una antena, un satèl·lit que et doni cobertura, que et doni connexió perquè tu puguis estar connectat. I després en queden dues, que no són bretxes exactament com molta gent les entén, però que també són molt importants. La primera és la de gènere. Dic gènere perquè el que volem, sobretot, és que les dones accedeixin a la tecnologia. Com sabeu, és un món molt masculinitzat i el que necessitem és que moltes més dones hi vinguin. La Chantal Llavina, per exemple, és una dona TIC.
Totalment.
I n'hem de ser moltes més. Però quan dic gènere, moltes vegades també gent amb discapacitat, gent racialitzada, és a dir, totes aquelles persones que habitualment no són les propietàries de la tecnologia. I la cinquena bretxa és la cultural. Com a catalans, tenim el dret de poder relacionar-nos amb la tecnologia en català. I això vol dir que quan jo parli amb el Siri, amb el Google Maps, amb l'Alexa de torn, aquests puguin parlar amb mi i m'entenguin, i quan jo navegui per internet, no, jo tingui també disponible dispositius en català. Que també tinguis el dret de fer-ho en castellà i en anglès, però com a catalans, també.
També, faltaria més. Escolta, com ho fem, per exemple, amb el tema del gènere, no? Per despertar més vocacions allò que diu STEM, no? I perquè hi hagi més dones TIC en general, quin és el problema?
El problema és bàsicament multifactorial i la solució també és multifactorial. La primera part és tenir referents femenins, perquè si tu no ho pots veure és molt difícil que t'hi puguis imaginar. La segona part és que hi ha un masclisme moltes vegades social, no només a la tecnologia, sinó en general, que fa que allunya dones de certs àmbits que estan molt masculinitzats, com per exemple la tecnologia, i d'aquests exemples te'n puc donar molts més. I el tema del camí, no? Si el meu camí ha de ser més difícil, si me'n vaig a la tecnologia, que no pas si me'n vaig a fer una altra especialitat més humanista, evidentment moltes vegades triaré el camí més fàcil. No? O potser perquè m'empenyin fora d'aquest camí, moltes vegades. A vegades no és que ho tries tu, sinó que la mateixa vida t'hi porta.
Gina, tu vas ser pionera per això en aquest sentit, no? Vas ser, durant molt temps, una de les poques dones que es dedicava a parlar d'aquestes qüestions a través de les xarxes.
Jo m'he dedicat a la divulgació tecnològica i científica i cultural durant molt de temps, però no em considero ni molt menys pionera. N'hi ha moltíssimes i n'hi ha moltes abans que jo. El que passa que sí que és veritat que jo he tingut un altaveu, que és un privilegi, i he pogut arribar, a més, a un altaveu molt generalista, no tan especialitzat, i he arribat a moltes capes socials que molta gent no hi arriba. I això és un privilegi, però clar, també és una gran responsabilitat.
Una altra bretxa important és la gent gran. La gent gran que molts pràcticament han llançat la tovallola, però no tenim per què fer-ho, això. Una persona amb 70 anys, és que ja tinc una edat, ja per mi gran ja és més gran, 70 anys, també pot aprendre i pot tenir habilitats digitals sense problema.
Totalment. Jo considero que no existeixen els nadius digitals, perquè que tu sàpigues fer scroll, allò, o swipe en un mòbil, no vol dir que tu sàpigues fer servir la tecnologia, perquè té unes implicacions moltes vegades, no? Si tu insultes algú per internet, són unes implicacions que no té res a veure en saber fer servir la tecnologia. És unes implicacions molt més profundes, gairebé de neta etiqueta, ètiques, morals, que són unes implicacions tecnològiques que necessites aprendre, no? Que tu envies un WhatsApp amb certa informació, que tu sàpigues enviar un WhatsApp, no et converteix en un gran usuari de WhatsApp.
No,
perquè si de sobte envia certa informació que no s'ha d'enviar, no? Com per exemple enviar una contrasenya directament per allà, o que tu sàpigues enviar un bisub i que no posis com a concepte bombes d'ISIS, saps? Coses d'aquestes que al final no són purament tecnològiques, però són tecnologies d'ús. Per tant, ja no només és ensenyar a la gent gran, que també, perquè és important que ells hi siguin i que ho sàpiguen utilitzar, perquè al final és una eina que els aportarà molts beneficis en el seu dia a dia, per exemple, per demanar ajudes, per consultar informació, per comunicar-se amb els seus amics o amb els seus familiars, per pagar, no? Se'n van a sopar i necessiten, doncs, fer un bizum, no? O compartir despeses, doncs, amb la tecnologia els hi serà molt més fàcil fer servir caixers automàtics. Doncs clar, en aquesta gent també l'hem d'empoderar i hem de demanar a les empreses que no creïn bretxes allà on no n'hi han, o les que hi han no les facin més grans.
Per exemple?
Si jo, per exemple, no ofereixo una alternativa tecnològica a una cosa tecnològica, la gent que ara mateix no té aquests coneixements no hi pot accedir i, per tant, la bretxa es fa molt més gran.
Per acabar, que ja tenim poquíssim temps. En quins sectors esteu treballant sobretot? Esteu potenciant sobretot des del teu àmbit?
Mira, el més notori que omple més portades sempre és el New Space, que és el tema aquest de l'economia aeroespacial, que la part més notòria són satèl·lits o nanosatèl·lits, que són molt importants, però també hi ha una part que se'n diu downstream, que és el disseny dels xips, dels sensors, la recerca de la informació que adquirim a través d'aquests nanosatèl·lits, la relació amb altres països a través de, no? en el nostre departament també tenim temes d'intel·ligència artificial, com el projecte AINA, que és perquè la tecnologia parli català, el tema del 5G, connectar, no? Superconnectar ràpidament tot el territori, el blockchain, que és una paraulota, no? que ningú sap explicar, però que és molt important, però encara és més paraulota quàntica, no? Que estem fent molta recerca en aquest sentit. Estem fent el projecte Dona TIC per també acostar les dones a la tecnologia. Estem obrint àrees de data centers a Catalunya. Bé, és a dir, la meva secretaria és tot el que impliqui zeros i uns dins de la informàtica. Aquesta cosa segurament ens toca a nosaltres.
Molta feina per fer, molts reptes per endavant i vaja, la Gina Tost al capdavant de tot això. Escolta, un plaer tornar a parlar amb tu. Veure't una altra vegada davant d'un micròfon, que segur que el trobaràs a faltar.
Moltíssim.
Gina Tost, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci, parla, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Al Consorci LocalRed acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Vinga, va, queda.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí.
Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Tots som TIC.
Ara volem conèixer una història d'emprenedoria, una història d'emprenedoria municipal. És la història d'un poble que tenia un problema, ara sabrem quin, i que va decidir que el millor era prendre una decisió, solucionar-lo. Andreu Francisco, director general de LocalRed, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
I saludem també el Josep Paré, que és alcalde de Centelles, Osona. Hola, alcalde, com estem? Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per venir. Andreu, per què vens amb un alcalde avui?
Doncs bé, tu mateix ho has dit.
No tot, no tot. Només he dit que hi havia un problema. Ara veurem quin.
Molt bé. Doncs la realitat de molts municipis del nostre país que ha anat canviant amb el temps, però que era una realitat complicada, era que els operadors de telecomunicacions van començar a desplegar fibra òptica, però només en aquells municipis que tenien una densitat suficient com perquè el negoci fos prou rendible. I aleshores, en municipis com el de Centelles i molts d'altres, doncs no els interessava poder desplegar. I l'Ajuntament de Centelles, sent un emprenedor municipal, com tu deies, doncs va decidir, aprofitant la companyia elèctrica de distribució que tenia, doncs de desplegar-hi una xarxa de fibra òptica per poder donar servei en els seus veïns i veïnes.
Em sembla meravellós, alcalde. Per tant, si ho entes bé, el municipi instal·la fibra òptica i a partir d'aquí els usuaris contracten els serveis com amb qualsevol altra companyia.
Sí, com molt bé deia l'Andreu, que passa, hi ha una anècdota que també és interessant de conèixer, i és que nosaltres ens vam concedir un FEDER, més o menys al període 2007-2010, i vam renunciar-hi. I vam renunciar-hi que era un desplegament de fibra òptica per façana. I amb l'enginyer municipal vam considerar que per façana no ens interessava, vam renunciar en aquests diners, i vam aprofitar que tenim companyia elèctrica pròpia, que està a punt de fer 100 anys, i això sí que és una particularitat al país, doncs que faríem un primer desplegament de xarxa fosca unint les estacions transformadores, Després ho vam ampliar amb els equipaments municipals i vam fer un tercer desplegament, que és el que ens permet dir que tot el municipi li arriba fibra òptica. Vam veure diferents exemples que hi havia arreu del país. Sé que vam anar a l'Ebre, vam anar a Viladecans, vam anar a municipis que tenien barris o experiències que havien fet, i vam optar per fer una fibra fosca, que es diu. I, per tant, els operadors la poden gestionar, la poden comercialitzar, i com a ajuntament som els propietaris de tota la fibra, i qualsevol operadora pot venir i explotar-la.
Jo, Centelles, puc contractar l'empresa que vulgui. L'operadora que vulgui, o unes quantes.
Diguem que n'hi ha que no els interessa explotar fibres que no són pròpies i no estan donant el servei, malgrat ho podrien estar fent. Ara tenim més de... És un poble de 7.500 habitants, unes 3.000 llars, i tenim més de 2.000 abonats amb com a mínim 3 companyies. Són 3 companyies que... Una d'elles, que és Fibra Òptica Centelles, es va iniciar en el municipi i a dia d'avui està treballant doncs, arreu del país. Hi ha GoFon, que és de la comarca, que està sent un referent també a moltes províncies i comarques. Per tant, en aquest entorn de Centelles i Osona van sortir diferents iniciatives operadores i a Centelles doncs, moltes d'elles estan operant, donant el servei i, evidentment, tenen els convenis amb les grans operadores per tema de mòbils, temes d'altres serveis, i en tot cas el que estem treballant ara és que les grans operadores també utilitzin o ens posem d'acord perquè puguin utilitzar aquesta xarxa.
Andreu, això que explica l'alcalde de Centelles també deu passar amb altres municipis, no? Tota aquesta realitat, dificultat per arribar a la xarxa fibra òptica...
Com dèiem, ara, en aquests moments, o a dia d'avui, hi ha diferents projectes, tant a nivell de Catalunya, amb la Generalitat i les Diputacions, com també amb línies de suport de l'Estat que s'han endegat aquests darrers anys, doncs els problemes de cobertura i d'aquesta arribada de fibra òptica doncs, a gairebé a tots els municipis, o gairebé a tots els municipis, doncs es va reduint i en els propers 2, 3, 4 anys segur que estarà del tot resolt. Però venim de molts anys, com quan ells van prendre la iniciativa allà al voltant del 2007, 2008, 2010, on els grans operadors no desplegaven més enllà de les ciutats i, per tant, hi van haver ajuntaments com el seu o com el que mencionava de Viladecans, que van començar a desplegar les seves infraestructures, o Ascó o Avinyó, que estan al voltant dels 2.000 habitants, que també van fer aquesta iniciativa per donar resposta a una necessitat dels seus veïns, amb unes inversions doncs, també importants.
Alcalde, quin cost té aquest servei pels ciutadans de Centelles?
No, són serveis de mercat, perquè són tarifes de fibra òptica, que evidentment cadascú després escull si vincula un mòbil, si n'hi vincula diferents línies, si vincula telefonia fixa o no, però en tot cas són serveis que estan a preus molt competitius, ja que el lloguer de la fibra no és especialment car per les operadores i, per tant, doncs, són serveis que estan molt... I, per exemple, durant el Covid, que hi havia famílies vulnerables que necessitaven connexió per poder garantir escolarització dels infants, doncs aquestes operadores ho van posar molt fàcil per anar als centres educatius contents, els infants escolaritzats...
Clar, és que aquest és el tema, vull dir, que molta gent té al cap, bueno, així pots veure, no sé, Netflix, no? Però no, hi ha una realitat més urgent que és escolaritzar, educar, treballar, teletreballar, etc. No? Estem sentint els Catarres perquè suposo que ho sabeu, la Roser Cruells és una de les components de Catarres i és de Centelles, a més, eh? Que hi ha més gent i fa exposicions d'art allà, ella, eh?
En Jan i l'Eric hi van estudiar i són de la meva edat, per tant vam coincidir a l'institut i amb la germana de la Roser també som contemporanis i la Roser és una persona molt interessant perquè musicalment té una formació que l'ha portat on està, però ella ha estudiat art, exposa i produeix i a la seva parella també són gent vinculada a la música, gent molt interessant. Els tres components, però tot l'entorn familiar i social, una gent molt, molt maca i molt, molt integrada.
Andreu, dediquem l'últim minut a parlar d'aquesta realitat, no? De la importància de l'arribada de la fibra òptica a tot arreu, no? Com està Catalunya en aquests moments, en aquest sentit?
Ara, aquí, com et comentava, la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les 4 diputacions, va endegar i està desplegant un projecte similar al de Centelles, és a dir, està creant una xarxa fosca i fent d'operador neutre perquè els operadors doncs, només hagin de fer la inversió de desplegament en els pobles o en els municipis. Aquest projecte, hi ha la previsió que a finals de 2024 aquesta xarxa de país doncs arribi fins a tot arreu. I per una altra banda tenim l'Estat des de fa 3-4 anys amb unes línies d'ajut en els operadors que estan també arribant doncs en aquests moments ja no fins a la darrera masia, però acostant-s'hi molt. I, per tant, l'escenari que fa uns anys era complicat, que Localred, ja en la seva fundació, l'any 97-98, ja va dir que era importantíssim desplegar una xarxa d'aquestes fosques que arribés a tots els municipis del país, acabarà passant, potser, al cap de 27 o 28 anys, però jo crec que podem dir que a l'entorn de l'any que ve, l'any 2025, la pràctica totalitat, tota la totalitat dels municipis i la pràctica totalitat de les llars haurien de tenir una cobertura d'alta capacitat.
Amb la importància que té tot això, perquè si no t'arriba la fibra òptica estàs una mica fora, eh?
Desconnectat. Ets fora del món en el que ja estem visquent.
Fora del món que és, no un món que serà.
No és un futur, és... És el dia d'avui.
Josep Parell, alcalde de Centelles, enhorabona per l'iniciativa. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta nit al Revolució.
Moltes gràcies a vosaltres.
Andreu, gràcies per explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres. Bona nit. El mapa dels meus
astres. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Bueno, us haig de dir que em fa molta il·lusió començar aquesta aventura al Revolució amb una de les grans estrelles del programa, amb Santiago Niño Becerra, que estic, t'haig de dir, Santiago, bona nit.
Bona nit.
Estic entre el respecte, la veneració i la por.
Por per què?
Perquè la Chantal, ja sé que sempre diu que ets una mica pessimista, tu dius que no, que ets realista, però això fa una mica de pesarda, segons quins temes. Però ara ho parlem. Mm. Ara ho parlem. Por, vale. Però és més respecte i veneració que por, eh?
Ja. Tinc,
que quedi clar. Com ha anat el Reis? T'han portat molts regals? S'han portat bé?
Home, sí, sí. La veritat és que arriba... en relació amb això, vaig llegir fa uns dies un tema que deia que el gran problema de molta gent, no tota, molta gent dels països rics, és que no saben què regalar. Mm. És curiós, eh?
Sí, sí, sí. I tant. Tantes diferències tan radicals entre uns llocs de món i altres, eh?
Sí.
Escolta, li vas dir a la Chantal a finals de l'any passat que el 2023 seria més tranquil perquè és un any d'eleccions i això vol dir que ningú vol prendre mai decisions dràstiques. Encara ho penses?
No. Exactament. La idea és que en el 2023, com hi ha tres períodes electorals, hi ha eleccions municipals, si no recordo malament, al maig, sí. Després hi ha les autonòmiques amb 5 autonomies i després les generals al desembre, Europa, Brussel·les, la Comissió Europea, a Espanya li permetria coses. Per exemple, els pressupostos que ja s'han aprovat, els pressupostos de l'Estat, parlo, eh?
Sí.
Que ja s'han aprovat amb un creixement del 2,1, Brussel·les els ha acceptat. No hi ha cap organisme internacional, ni públic ni privat, Goldman Sachs, OCDE, BBVA Research, etc., que hagin publicat previsions més enllà del juliol que acceptin aquest percentatge de creixement. Per què un altre exemple, Brussel·les també ha acceptat que, bueno, la reforma integral de les pensions, que queden diverses coses, doncs, sí. Bueno, ja es farà. Per què? Bueno, perquè precisament per això, perquè no hi hagi intencions al 2023 que les eleccions siguin en pau, i la meva lectura és que perquè els votants no se'n vagin a posicions extremes.
D'acord.
I jo crec que la percepció que es tindrà al carrer el 2023 a Espanya és que, bueno, sí, que bueno, que hi ha inflació, etcètera, etcètera, però no veurem retallades, ni
val,
més de negre...
No ho viurem com una cosa dramàtica ni res d'això, sinó
no.
Que veurem, seguirem una mica amb la línia d'ara, no?
Sí, dir, perquè... el problema vindrà el 2024, jo crec.
Ostres, bueno,
ara arribem. De cara al carrer. Perquè tot el que no s'ha fet el 2024 2023, Brussel·les ens dirà... Bueno, escolti,
ara us toca ara. Perfecte. Parlem una mica de les mesures que va prendre el govern de Pedro Sánchez abans d'acabar l'any, el 27, si no vaig malament, al Consell de Ministres, 27 de desembre. Comencem per aquelles que ens afecten molt directament, la reducció de l'IVA per als aliments bàsics, com la llet, pa, i reduït en productes com l'oli. Ho notarem molt o això és una mica una mesura que no acabarem de notar del tot?
Bueno, a veure, d'entrada jo aquest tipus de mesures que jo dic café para todos a mi no m'agraden, perquè... És a dir, es beneficien persones que tenen renta suficient per pagar el que calgui i es beneficien poc persones, famílies que realment tenen problemes. Jo sóc molt més partidari d'ajuts, subvencions, digue com vulguis, amb noms i cognoms i adreça. L'exemple típic és els 20 cèntims de la benzina, no? Sí. Va ser una basada general, es va beneficiar el senyor del Ferrari que es dedicava a passejar-se i es va beneficiar també un
transportista.
Exactament, o una pime, o, bueno, etcètera. Jo no sóc partidari. Ara, centrant-nos en aquesta mesura, en aquestes mesures dels aliments, clar, és a dir, jo per una banda veig que també són indiscriminades. Per exemple, el formatge. El formatge és un dels productes que està dins d'aquest grup de baixada al 0%. Però tots els formatges. Bueno, i perdona, tu saps que hi ha formatges que són d'una qualitat excepcional i d'un preu absolutament brutal.
Sí, senyor.
Que només consumeixen els rics.
Clar.
Aquests, per què s'han de beneficiar d'un IVA d'un 0%? Això per una banda. I en segon lloc, que si un productor del que sigui, d'aquests productes que estan dins d'aquesta llista, té un increment de costos de producció, el preu pujarà encara que després l'IVA sigui del 0%. És a dir, el que ha dit el govern que farà, que això és una feinada, però bueno, no sé, ara hi ha eines informàtiques per fer-ho, és a dir, que es vigilarà que s'apliqui un 0% d'IVA en el preu de venda de final. Bueno, vale, però torno a dir, si el preu d'abans s'ha pujat perquè els costos de producció han pujat, l'IVA serà del 0%, però el preu també acabarà pujant, és a dir...
Sí, que la repercussió sobre els ciutadans a la butxaca serà mínima, és el que estàs dient, bàsicament.
És que pot ser nula, inclús.
D'acord.
És a dir, sí que l'IVA serà del 0, sí que l'IVA, el tíquet d'Uberes, IVA 0%, vale, correcte, però és que el preu per d'abans ja ha pujat, perquè els costos de producció energètics, etcètera, ha pujat. Un altre exemple és el pa, per exemple. El pa, estem parlant de pa normal, no estem parlant de pa música, que jo dic, que té afegits i té...
Sí.
És a dir, pa, el pa normal, quan una persona menja un tros de baguet, està menjant quilowatts, perquè de fet el component més important de més cost en el pa és l'electricitat. És a dir, moltíssimes panaderies estan en una situació realment dolentíssima.
Però això, mira, era un dels altres temes. Ho dic perquè ens queden 2 minuts i per acabar d'arrodonir-ho. Precisament l'electricitat, com a mínim, sí que ha experimentat una baixada dràstica aquestes últimes setmanes més.
Sí, per això la inflació ha baixat. És a dir, la inflació ha baixat perquè... La inflació general, perquè el preu de l'energia... també aquí afegeixo els combustibles, han baixat. Per què? Perquè, bueno, perquè l'oferta, la relació oferta-demanda internacional ha baixat, perquè s'espera una davallada del consum. Però fixa't que la inflació subjacent ha pujat 6 dècimes. Ha pujat del 6,3 al 6,9. Això significa que la immensa majoria dels productes són més cars perquè els costos de producció han pujat i d'aquí que la població hagi perdut poder adquisitiu. Pensa que un de cada 4 espanyols ha perdut poder adquisitiu.
Sí, senyor. Sí, senyor. Per acabar, hi ha alguna notícia d'abast mundial que creguis que servirà per rellançar l'economia? Per exemple, no ho sé, la fi de la guerra d'Ucraïna, per posar un exemple.
Ara per ara, no. És a dir, això, tots els experts diuen que es començarà a veure les coses més clares cap a la primavera avançada, abril-maig. De fet, notícia de fa res És a dir, el que diuen els falcons del Banc Central Europeu parlen de que hi hauran dues pujades més de tipus d'interès. És a dir, que això ara per ara estem al gener i al començament del gener no es pot dir res en relació amb aquest tema.
Molt bé, doncs hem de deixar aquí. Hem fet aquesta una valoració ràpida del que ens espera aquest 2023, però tindrem oportunitat de parlar molt més. Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, a tu. Gràcies, bona nit.
Una abraçada. Bona nit i bon any. Gràcies. Acabem el programa i ho fem, com sempre, amb una frase de qui va ser president nord-americà a començaments del segle XX, Theodore Roosevelt, que no l'hem de confondre amb el que arribaria més tard el seu parent llunyà, Franklin Delano Roosevelt, que també seria un president molt important. Aquesta és la frase del Teddy. Creu-te que pots i ja gairebé ho hauràs aconseguit. Gràcies, equip, i gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé.
I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, deaf is around the corner. 7 misleading statements by my persona.
six headlights waving in my direction. Come on. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua. That's fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me, like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah, open our minds as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it for every
freedom, freedom, I can't move.